Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El 2024 ha estat un any clau per la consolidació de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic i publicitari. En aquest període, Sant Cugat ha acollit 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, gairebé el triple que el 2023, quan se'n van fer 22. La majoria són rodatges d'anuncis de marques com Audi, Volvo, Amazon, Samsung, Skoll o Decathlon, seguit pels rodatges de programes i sèries de televisió. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Film, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges a la ciutat. Un grup de persones amb mobilitat reduïda, tres d'elles usuàries de cadira de rodes, espera que s'obrin les portes de l'ascensor situat a l'andana en direcció a Barcelona de l'estació de ferrocarrils de la Floresta. Són conscients que les portes no s'obriran, ja que l'ascensor està espatllat, però ho intenten una vegada més abans d'emprendre el camí que des de fa mesos s'ha convertit en l'alternativa oficial per poder sortir de l'estació. Els espera el costerut i estret passeig de la Floresta, en el qual han d'ajudar-se mútuament per poder-lo recórrer. Entre cotxes que circulen i voreres massa estretes per al pas de les cadires de rodes, finalment aconsegueixen el seu objectiu. Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions per ordre de prioritat, i és que de les 10 places que oferia, n'ha rebut 18 sol·licituds. Cal Temerari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per a la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creiem que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de la celebració dels 10 anys de Cal Temerari ha presentat aquest dilluns 20 de gener les activitats que serviran per a celebrar l'efemèride.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat. Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
11:06 del matí, obrim la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimecres i és temps ara per parlar d'economia i més concretament de l'emprenedoria i de com s'emprèn o com es pot emprendre en l'àmbit, en el sector de l'hostaleria. Ho fem amb Cuca Fernández, a qui ja saludem. Cuca, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
I avui ens portes un emprenedor que ja ha passat per aquesta casa fa un temps i que segurament molts santcugatencs i santcugatenques coneixen. Coneixen les seves tapes, coneixen com és el servei dels seus establiments, perquè, de fet, són establiments molt populars a la ciutat. De qui estem parlant, Cuca?
Estem parlant d'un veritable i autèntic esperit emprenedor. Ell és Adrià Ponsico, propietari de tres locals d'hostaleria aquí a la nostra ciutat, com ben has dit. Dos d'ells molt, molt emblemàtics, com són el Bar Stop i el Bar Rossinyol. Ara mateix, també, actualment, en aquests moments, bueno, no sé si porta ja un anyet i alguna cosa, ens ho dirà ell, el Bar Creu, aquí a la part de Collfabà, i ell és un exemple viu de com la passió i la determinació poden transformar-se en èxit. Benvingut, Adrià, al Sant Cugat Emprèn.
Bon dia.
Comencem pel principi. Què et va inspirar a agafar el teu primer negoci?
Bueno, jo estava estudiant una carrera, arquitectura, i al final ho combinava amb feines d'hostaleria de cap de setmana, i doncs a poc a poc això va anar evolucionant a el que és ara.
En aquests moments tens dos dels locals més emblemàtics, com hem dit, de Sant Cugat. És possible unir passat i futur en el sector de l'hostaleria?
Sí, sobretot recuperar una mica el passat, no? Perquè tot evoluciona molt i crec que una mica la màgia dels meus establiments és mantindre aquest passat melancòlic que a vegades trobem a faltar.
Tots tres tenen una història, no? Ens podries definir així breument una mica de cada un d'ells?
Bueno, crec que el conjunt és que són bars familiars de tota la vida. Llavors, tots els propietaris que han tingut anteriorment, doncs bueno, ho han treballat de manera familiar, ficant-hi moltes hores i sent locals pues, clàssics, d'etapes, de tota la vida, i tot això avui en dia, i sobretot a Sant Cugat, es va perdent a poc a poc. I és la manera de recuperar-ho o de mantindre-ho.
Destacaria del Bar Stop, en aquest cas, la Carme, les que tenim una edat, sí, recordem alguna cosa d'aquesta història. Va començar, bueno, era un taller mecànic.
Correcte.
I la propietària va començar fent bocates, no?, entrepans per, sí, la gent que anava al taller. Va una
crec
mica
que
per aquí?
Sí, a la postguerra, crec que el taller no anava gaire bé, i llavors els camioners i això demanaven alguna cosa de menjar que els hi feia la, la propietària, fins que al final es van adonar que donava més diners als entrepans que al taller mecànic, que cada cop tenia més deutes. I això va evolucionar en un local molt petitó, que es va anar fent gran amb els anys, i es van jubilar allà dues generacions.
O sigui que això d'unir passat i futur és possible, Carme.
I tant. Jo recordo que la primera vegada que va venir a aquest estudi i parlàvem precisament, va ser quan ell es va fer responsable del Bar Stop.
Sí.
Que explicava el motiu, i és que dins de la seva idea, de la seva filosofia, era precisament el que ja he comentat, que era recuperar les tapes de sempre, de tota la vida, els bars que hem conegut durant la nostra infantesa, no? I la veritat és que jo diria que ho ha aconseguit, perquè si està clar quina és la referència a l'hora d'anar a un lloc a menjar unes tapes, doncs de seguida trobem, és que només s'ha de passar per davant per veure com està la terrassa, el Rossinyol...
Hem de dir que tenen unes braves espectaculars,
L'estop també, els caps de setmana, allò és un no parar. El que a mi m'agradaria preguntar-li és si dels tres establiments que tens, Adrià, es distingeixen cadascun d'ells, entre ells. O sigui, cadascun té la seva idiosincràsia, la seva personalitat, o són cosins germans?
Bueno, amb dues coses. Són cosins germans, però cadascú té les seves peculiaritats. El Rossinyol és un local molt més de pas, pels comerciants. El que comentàvem, a la zona, a poc a poc han anat desapareixent els llocs de tota la vida i s'han anat fent tot grans cadenes o grans restaurants. I bueno, és un goteig. Després l'Estop i el Creu, doncs potser són més al cap de setmana els seus punts més forts, per tant els horaris són diferents, però el concepte és el mateix. El concepte, que és el bar on pots anar a qualsevol hora del dia a menjar qualsevol tapa, entrepà, el que sigui, que t'entenguin d'una manera simpàtica i, bueno, senzilla.
I com es fa per gestionar?
Això t'anava a dir, perquè els equips, en aquest sentit, són molt importants, no? Com gestiones això?
Bueno, jo a casa o amb els amics sempre dic, no? Si no fos pels equips, o sigui, ho són tot. I al final, si això fos fàcil, jo ja tindria molts més locals. Es tracta de buscar recursos, persones que t'ajudin i de fet, cada cop que he obert un local era perquè més o menys els anteriors estaven a nivell d'estructura de personal, estaven
consolidats, no?
Estaven, ja funcionaven, sí. Que després
funcionaven bé.
No obres un altre i s'ha desmuntat tot, però sí.
Tenim una mancança, no?, de manca de professionalitat en el sector, sobretot de l'hostaleria. Com m'enfrontes tu això també? És un dels reptes, no?, a l'obrir la persiana cada dia?
Sí. Sí, de fet es tracta, bueno, doncs, d'intentar ser atractiu, de veure les necessitats també que tenen les persones, no? Els equips, i anar-te moldejant a tot això. Però a dia d'avui el més complicat és crear equips.
Clar, perquè al final, darrere dels comerços, sempre ho parlem aquí, sobretot en la secció que sempre diem, darrere d'un projecte hi ha ànima, no? Clar, el no estar tu darrere del taulell directament és molt difícil, no?, a implicar a l'equip dins d'aquesta ànima. No sé,
sí,
com ho feu?
I a l'equip, sobretot, que es pensa que com que no hi ets, no? I realment el que fas és vas donant voltes sense parar.
Va rondant, no?
Va rondant, però quan no estàs amunt, estàs a l'altre. I vas veient tots els errors. I algo que tenen els equips, que és lo perillós, és que tu marques unes pautes, però a poc a poc, si no estàs molt a sobre, això va derivant, i al final el que acaba sent un plat, si no estàs molt a sobre, és una altra cosa completament diferent a el que tu vas dissenyar al principi. Llavors has d'estar constantment corregint i donant voltes.
I crear el vincle, perquè això és superimportant dins del món dels bars, no? Uh-huh. A crear el vincle amb el client, com ho fas? Perquè això sí que ha de ser molt especial.
Bueno, això sobretot el client agraeix moltíssim, em repeteixo, però els equips. I quan tens un bon equip i porta temps en aquest local, va creant un vincle amb el client. I el client el que li agrada al final és anar al bar de tota la vida, trobar-te el personal que ja porta anys i ja es coneix la teva vida i ja et veu vindre i t'està preparant el cafè sense que li diguis què era. I això hi ha èpoques que és possible, hi ha èpoques que és més difícil.
Has parlat abans de grans establiments, grans marques, no sé...
Cadenes.
Les cadenes, també tot el sector de l'hostaleria també s'està globalitzant. Com és treballar davant d'aquestes marques?
Bueno, d'una banda, de tot s'aprèn, no? I veus com treballen tecnològicament i potser intentes tu doncs, implementar algunes coses. La competència sempre és bona perquè et fa millorar. I d'altra banda, també és bo perquè que jo crec que una mica amb aquestes grans marques es perd lo de tota la vida. I com és el meu target de públic, el tota la vida, lo casolà, doncs per aquesta banda no crec que em puguin fer la competència.
Hem parlat de que ets un emprenedor, t'aixeques cada dia, ho sé, perquè et conec, amb moltes ganes de fer coses noves, però ja ets un empresari. Com ha sigut aquest trajecte?
Bueno, jo crec que un és emprenedor bueno, pues perquè és el meu tarannà i el d'empresari al final ha vingut i no et queda d'una altra, saps? Vas evolucionant i vas creant empresa i les has de gestionar. No, és l'únic camí, és inevitable.
I quins consells donaries a joves emprenedors?
Sobretot, potser el que... la por, intentar no tindre tanta por, que de tot se'n surt. O sigui, jo, sobretot els primers passos que feia, molta por, i a dia d'avui m'arrepenteixo de dir, ostres, potser no li havia de donar tantes voltes i anar més a l'acció. Perquè després els problemes m'han vingut i es va solventant.
Sí. Molt esforç i molt treball,
sí,
no? Molta feina allà al darrere.
Sí, és que no queda d'una altra.
De qualsevol projecte. Doncs, Carme...
És un romàntic.
És un romàntic. I a part no és fàcil ser romàntic en el sector de l'hostaleria, eh?
No, i jo et diria que és hostaler de proximitat.
Sí, totalment. Sí.
Igual que parlem del producte de proximitat, d'anar als mercats, de comprar els productes de temporada, doncs l'Adrià Ponsico el que fa és això, en els seus establiments, no?
Jo, haig de dir, no m'agrada parlar de mi, però realment estic orgullosa de veure aquest jove emprenedor, perquè el vaig veure de molt petit. Llavors, veure com ha crescut, com ha evolucionat, i de la manera com respecta un sector tan desvirtualitzat, no? Perquè al final el sector de l'hostaleria últimament està com molt... ha perdut aquesta màgia de la que parlem, aquest romanticisme. Jo estic encantada de que persones com l'Adrià continuïn aquesta via,
gràcies,
aquesta línia. Doncs, Adrià, moltes gràcies, perquè sempre puc comptar amb tu.
Sempre, ja ho saps.
Jo, Carme, no m'agradaria marxar sense les meves recomanacions.
Home, les estem esperant.
Vale. Llavors, aquest mes, recordeu sobretot que des del passat 7 de gener es va iniciar el període oficial de rebaixes d'hivern que finalitza el 6 de març de 2025, d'aquest any.
O sigui que afanyeu-vos.
O sigui que aprofiteu.
Sí.
I el que parlàvem, proximitat, comerç local, per favor, que són la vida del nostre poble. O sigui que, si hem d'anar de rebaixes, ho fem aquí, a la nostra ciutat. Després també Sant Cugat Empresarial organitza un esmorzar empresarial amb el títol de Govern Corporatiu, en empreses familiars. Factors claus per garantir la continuïtat i el creixement. Es fa el pròxim divendres 24 de gener de 9 a 11 al Cugat Restaurant. O sigui que tots aquells que vulgueu anar a aquesta sessió, pues, la teniu... I si no, jo la ficaré en el meu Instagram per si algú té alguna dubte. També una altra sessió que s'organitza al Casal Torreblanca, organitzada per la xarxa de dones empresàries emprenedores de Sant Cugat, que és All for Business, Empowering Women Entrepreneurs. És una mica així en anglès, jo el meu accent és una mica raro. S'organitza i és en anglès.
O sigui que, en anglès, em fas bé d'avisar.
Totes aquelles que vulguin...
Que portin al Google.
Exacte.
El traductor
simultani. I fins aquí doncs, les meves recomanacions i la secció d'aquest mes, Carme.
Perfecte. Doncs, Cuca, moltíssimes gràcies. Fins a la propera sessió i també moltes gràcies a l'Adrià Ponsico, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
Terraterapies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'Arxiu Històric del Govern i l'Administració de la Generalitat, el Faves Comptades, anem descobrint com funciona i quina és la missió de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Avui ens volem centrar en quin és el paper d'aquesta institució com a Arxiu Històric del Govern i de l'Administració de la Generalitat. I per fer-ho ens acompanya l'Enric Terradellas, que és cap de l'àrea dels fons de l'administració. Enric, benvingut.
Bon dia.
I amb ell coneixerem doncs, precisament aquesta vessant de l'arxiu. I com sempre, també ens acompanya el Miquel Pérez, que és responsable de difusió de l'arxiu, amb qui parlarem de l'exposició Justícia i Arxius. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, començarem per l'Enric, perquè ens expliqui exactament què és el que significa això, que l'Arxiu Nacional de Catalunya sigui l'arxiu històric del Govern i de l'Administració de la Generalitat.
Sí, com a Arxiu General de l'Administració, des de la nostra àrea, de l'àrea dels fons de l'administració, el que fem és conservar i gestionar la documentació que és de conservació permanent de la documentació que està generant la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya actual, com el seu precedent més immediat, que és la documentació de la Generalitat Republicana.
Mm. Explica'ns què significa o què implica tot això.
D'una banda, implica, pel que fa a la Generalitat Republicana, des de fa molts anys ja s'ha fet una tasca de recuperació de tota aquella documentació. Alguna d'aquesta ja ha vingut transferida pels arxius centrals, però hi ha hagut d'altra que s'ha hagut de recuperar i ve d'altres institucions, com pot ser la Diputació de Barcelona, o el cas més famós, que és la documentació provinent del Centro Documental de la Memoria Històrica de Salamanca, que estava allà fruit de l'operació de requisa que van fer les autoritats franquistes l'any 39. La voluntat era la de represaliar totes aquelles persones que tenien una vinculació amb el govern de la Generalitat Republicana. Mm-hmm. I van requisar tota aquesta documentació. I el que ha fet l'Arxiu Nacional de Catalunya és una feina per recuperar tota aquesta documentació i integrar-la al fons 1, que és el de la Generalitat Republicana.
I com es fa aquesta tasca de recopilar, com s'ingressa tota aquesta documentació a l'arxiu?
Bé, d'una part, el que he explicat abans, fent una feina de localització i recuperació d'aquesta documentació, i la que ja està generada a partir del restabliment de la Generalitat actual, s'ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya a través de transferències ordinàries. És a dir, la Generalitat de Catalunya disposa d'un sistema general de la documentació administrativa que marca quins documents han d'ingressar-se a l'Arxiu Nacional de Catalunya. És a dir, ja s'entén com el cicle de vida dels documents, no? Quan un document neix, és el que es coneix com a fase activa, que té un valor administratiu, fiscal, jurídic, i aquest valor, al llarg del temps, el va perdent per guanyar un valor històric. I aquesta documentació és la que ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya i gestionem nosaltres.
Per tant, hi ha com una, hi ha una criba, no? Hi ha una selecció.
Correcte.
És a dir, que no tota la documentació que genera la Generalitat, no tota es guarda.
Correcte.
I no de, quins valors, de quins valors estem parlant, per exemple?
La que ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya és la que té un valor històric. I aquest valor històric no ve determinat per que nosaltres ho diguem. Hi ha una Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria, que és la que acaba aprovant les taules, el que es coneix com a taules d'avaluació documental, que ja determina si una sèrie, o sigui, un seguit d'expedients, es poden destruir o són de conservació permanent pel seu valor històric. Per exemple, no és el mateix les actes del Consell Executiu de la Generalitat que un expedient d'algun ajut que pugui rebre un ciutadà per part de la Generalitat, que també genera documentació que, evidentment, per una qüestió de costos, no tindria sentit conservar-la tota.
Uh-huh. Si haguéssim de posar categories, és a dir, en els tipus d'arxius que hi ha entre tota aquesta documentació, de quins àmbits trobaríem?
Sí, nosaltres tenim documentació de matèries relacionades amb presidència, com he dit abans, tenim els expedients de les reunions del Consell Executiu, les actes d'agricultura, benestar social, cultura, economia i finances, ensenyament, governació... Tenim documentació de tots els departaments de la Generalitat, política territorial, o sigui, tenim expedients d'adequació de xarxa de carreteres, de ferrocarrils, treball, justícia, medi ambient, de totes aquelles matèries de les quals la Generalitat exerceix les seves funcions.
Mm-hmm. Parlàvem abans que la creació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el 1980, també us ha dut a recuperar els fons dels presidents de la Generalitat Republicana.
Correcte.
Oi?
Nosaltres tenim el fons del Francesc Macià i de Lluís Companys. Tenim tant la part institucional com la part privada. I això també ha estat una tasca de recuperació de tota aquesta documentació i sobre la qual fem esforços per descriure-la i posar-la, fer-la accessible a tota la ciutadania, tant les descripcions com la digitalització de tots aquests documents a través del portal Arxius en Línia.
Et sembla que fem una mica un repàs d'aquests presidents i de com ha arribat aquesta documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
Sí, les de Francesc Macià i Lluís Companys van ser ingressats fruit de la seva missió que té a l'Arxiu Nacional de recuperar aquesta documentació i, com he dit abans, de custodiar-la i difondre-la. I després, per altra part, tenim la documentació dels presidents de la Generalitat actual. I tenim 5 fons actualment. Els del president Pujol, Maragall, Montilla, Artur Mas i el Joaquim Torra, que han estat transferits des de l'Arxiu Central del Departament de la Presidència, que tant l'Arxiu Central del Departament com l'Arxiu Nacional de Catalunya, hem fet un esforç perquè nosaltres poguéssim tenir aquesta documentació anés a parar en un arxiu públic, que és un cas que no passa a tot arreu. O sigui, per exemple, en casos propers com són l'Estat espanyol, no tota la documentació dels presidents està en un arxiu públic. Molta d'ella se l'han endut, o, per exemple, com el cas del Felipe González, que té una fundació a partir de la qual ell fa accessible aquests documents, però no estan custodiats en un arxiu públic.
I qui s'endú aquesta informació?
Bueno, aquesta...
Qui se la pot endur?
No. Bueno, qui se l'endú són els que estan com a presidents. O sigui, per exemple, tenim el cas ara més que està d'actualitat del president Donald Trump, que es va trobar documentació i molta d'ella era confidencial, era secreta, que se la va endur a casa seva. I llavors això, bueno, suposa un descontrol que es té sobre aquesta documentació. I en el cas de la Generalitat sí que s'ha fet aquest esforç per dir, bueno, doncs tota aquesta documentació per la rellevància de la figura del president i entenent que amb les funcions que exerceix, aquesta documentació és pública i ha d'estar dipositada a l'Arxiu Històric de la Generalitat com correspon.
Clar que sí, això és el que podem pensar tots, no? Que és com ha de ser. Ah. No que se l'emportin a casa seva, vull dir que en qualitat de què? Si hi han estat fent funcions de president. Sí. Bé, en qualsevol cas, Enrique, a l'àrea dels fons de l'administració també gestioneu altres fons.
Sí, gestionem, per exemple, el fons de l'administració perifèrica de l'Estat, que és documentació que tenim generada des del 1833, amb motiu de la divisió territorial per províncies de l'Estat. Mm-hmm. I que en el traspàs de les competències cap a la Generalitat va acabar adquirint la Generalitat aquestes competències i ha vingut a parar aquesta documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. També gestionem fons d'institucions. Un dels més importants i que també té una consulta molt elevada és el fons de la presó Model, per tot el que va significar la repressió a Catalunya després del franquisme, i nosaltres tenim els expedients dels represaliats que van estar a la presó Model a Barcelona del franquisme. I també gestionem fons judicials i fons de l'administració reial i senyorial, com pot ser el cas de la Reial Audiència de Catalunya.
Interessant, eh? Està molt bé. Doncs bé, agraïm a l'Enric que ens hagi explicat com funciona aquesta àrea dels fons de l'administració, i ara farem una pinzellada de l'actualitat amb el Miquel Pérez, que és el responsable, com us dèiem abans, de difusió de l'arxiu, amb qui parlarem de l'exposició Justícia i Arxius. Miquel, què podem avançar?
Bon dia. Justament el fil una mica del que estàvem comentant, ja sabeu que en aquest petit apartat, subapartat d'aquest espai que té l'Arxiu Nacional de Faves Comptades, parlem de l'actualitat, i ara precisament estem preparant aquesta exposició Justícia i Arxius, que enllaça perfectament amb aquest tema que estàvem plantejant avui. De fet, és una exposició, sabeu que en el vestíbul d'accés de l'Arxiu Nacional acostumem a acollir exposicions que estan obertes en l'horari d'accés al públic, sempre a disposició de les persones que passen pel costat de l'arxiu. Vull dir que sapigueu que hi ha aquest referent pràcticament permanent, pràcticament sempre tenim una exposició. I ara, doncs, a mitjans de febrer, comptem inaugurar aquesta, que va ser produïda pel Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, i que té per objectiu explicar com s'ha organitzat un sistema d'arxius judicials propi a Catalunya a partir del moment que la Generalitat, al voltant de 1991, va rebre les primeres competències per poder desenvolupar aquest sistema propi d'arxius judicials. Per tant, en aquests pràcticament ja 35 anys, el que s'ha fet ha sigut tot una aventura per organitzar un servei d'arxius i gestió documental que fos capdavanter, que donés servei als jutjats, als tribunals i les fiscalies de tots els partits judicials del país, i que ha suposat organitzar 56 centres que controlen un volum enorme de documentació, 318 quilòmetres, i gestionen 180.000 sol·licituds de documentació a l'any, que suposa organitzar un trànsit d'informació realment molt important. Però alhora aquest servei d'arxius, biblioteques i efectes judicials del Departament de Justícia, i aquí ve, diguem-ne, el que ens connecta amb l'Arxiu Nacional, també ha tingut algunes actuacions, ha anat desenvolupant al llarg d'aquests anys algunes actuacions que han estat clau per la conservació de diferents fons, com comentava ara l'Enric, que són de gran valor històric, i que en aquell any 1991, quan la Generalitat d'alguna manera se'n va fer càrrec, estaven en una situació realment precària. I, per tant, es va organitzar tota una sèrie d'operacions de salvament que van acabar amb l'Arxiu Nacional com a receptor d'aquests fons pel seu tractament, per la seva conservació i la seva difusió. I en aquest sentit, sobretot cal destacar els que estaven a l'Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els sòtans del vell edifici del Passeig Sant Joan, i a l'Audiència Provincial de Barcelona. I serien principalment dos grups de documents. Per una banda, ja a finals dels anys 90, van ingressar milers de plets, que perquè us feu una idea del volum, ara els conservem en aproximadament 3.800 capses, que són el testimoni de els plets davant de la Reial Audiència de Catalunya entre el segle XVI i el segle XIX en matèria civil. Els que són de matèria criminal es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó, principalment, però aquí tenim els que afecten la matèria civil i que cal tenir en compte que la Reial Audiència de Catalunya és el màxim tribunal del país durant aquest període de l'època moderna i el segle XIX. I l'altre bloc de documentació important serien, aquí ho mesurem en quilòmetres, gairebé...
I això per què?
Sí, els arxivers ja ho fem, això, que ens referim a metres i quan és un gran volum, a quilòmetres de documentació. Sí, sempre impacta molt, això.
La veritat és que sí.
Sí. I llavors aquí tenim gairebé un quilòmetre 400 de documentació del període des de mitjans del segle XIX fins als anys 80 del segle XX, que pertany a òrgans judicials de Barcelona i que ja es considera documentació de caràcter històric. I per tant l'exposició que presentarem tindrà aquestes dues parts. Una dedicada a explicar aquesta organització d'aquest sistema d'informació de present d'aquest sistema d'arxius judicials, i una segona que mostrarà, en alguns casos per primera vegada, aquesta documentació històrica que es va salvar en aquestes actuacions. Per tant, el propòsit és una mica posar en valor aquesta feina feta i aquesta documentació.
El Miquel ens explica el contingut, el significat de tota aquesta exposició, però jo m'imagino que el públic s'estarà imaginant, a veure, quan jo arribi al hall de l'Arxiu Nacional de Catalunya per anar a veure aquesta exposició, amb què em trobaré? És a dir, de quina manera estarà exposada tota aquesta informació?
Tenim, per una banda, uns plafons... em sembla que són 14 plafons en les quals es fa una explicació amb textos i imatges d'aquest procés d'organització d'aquest sistema d'arxius judicials. I després tindrem les vitrines en el centre, ocupant el centre d'aquest espai d'accés de l'arxiu, on tindrem la mostra d'aquesta documentació que pròpiament ha ingressat, de caràcter històric, que pròpiament ha ingressat a l'arxiu. Tant la de la Reial Audiència, en la que a més hem triat algunes peces que són especialment atractives perquè contenen plànols, dibuixos acolorits, i són, diguem-ne, boniques, i d'alguna manera són una mostra de les principals tipologies, i es pot veure una mica com evoluciona la forma d'aquests plets al llarg d'aquest període entre el segle XVI i el segle XIX, i després també hi haurà una altra part de vitrines on exposarem aquests documents que procedeixen dels òrgans judicials ja del segle XIX i XX.
Mm-hmm. S'ha de seguir en algun sentit l'ordre d'aquesta exposició, o es pot visitar...
Es pot visitar de manera absolutament lliure. Hi haurà, encara no tenim la data, però hi haurà un acte pròpiament d'inauguració. I a partir d'aquí, doncs, la tindrem a disposició dels santcugatencs i santcugatengues que la vulguin visitar en un període de temps llarg, aproximadament fins al mes d'abril.
Sí, que no tindran excusa.
Això mateix.
Molt bé. Justícia i arxius, aquesta exposició a mitjans de febrer, Miquel?
Sí, aquest és el... encara no tenim la data definitiva, però...
De moment,
a mitjans de febrer la tindrem disponible.
Perfecte. Doncs hem parlat del passat, del present i del futur. O sigui que hem fet un repàs cronològic, novament, per el que podem trobar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i agraïm a l'Enric Tarradellas i al Miquel Pérez que avui ens hagin acompanyat. Senyors, que vagi molt bé el dia. Gràcies.
Moltes gràcies igualment.
Bon dia.
agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Fa pocs dies es confirmava la dada. El 2024 ha estat l'any més càlid de la història a la Terra des que es prenen dades. S'ha arribat al 1,5 graus centígrads per sobre de la temperatura de referència que l'acord de París de 2015 es va establir com a pujada de temperatura màxima. Els fenòmens meteorològics cada cop són més extrems i ja hem pogut experimentar a casa nostra un primer avís important com el de la sequera. Avui la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, ens explicarà com poder fer petits canvis a la nostra alimentació per ser més sostenibles. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Continuem parlant de qüestions que ens interessen a tots i sobretot a la nostra salut. En el programa anterior ja vam parlar del malbaratament del menjar, del que malbaratem cada persona de mitjana, entre 31 i 35 quilos l'any. Quines altres qüestions podem tenir en compte a l'hora de menjar de manera sostenible?
Mira, Carme, jo m'he apuntat tres aspectes. He pensat
Anem a apuntar aspectes. Un és els envasos, l'altre és la despesa energètica al cuinar i l'altre, evidentment, l'elecció d'aliments que fem a l'hora d'anar a comprar.
Mm-hmm. Quan parles dels envasos...
Els envasos, què està passant? Ja, o sigui, a la Generalitat, tothom ja, o sigui, els organismes oficials ja estan mirant de fer polítiques perquè hi hagin envasos més ecosostenibles, no? Ecodissenys, que tinguin menys impacte amb el medi ambient, val? Tots sabem el tema dels microplàstics, dels oceans, del mal que fa, no?, a la diversitat, a la fauna, etc., mm-hmm. no? I també a l'emissió dels gasos invernacles, com el CO2, val?, que és el diòxid de carboni, que és un dels 6 gasos invernacles que hi ha, val? El tema dels gasos invernacles, hi va haver un hi ha el protocol de Kyoto que parla de 6 gasos. El que avui comentarem és aquest CO2, el diòxid de carboni, amb tot el tema de la indústria, i després tindríem el metà, val? Ja ho anirem parlant. Llavors, sobretot que els envasos, no, el que s'està mirant és que el seu cicle de vida, que és producció, ús i eliminació, sigui molt més ecosostenible per nosaltres. Penseu que cada persona, més o menys, genera de residus amb envasos a l'any uns 188 quilos, que extrapolat seria 84 milions de tones de residus en envasos totals a nivell de la Unió Europea, que és moltíssim.
D'entrada, un gest que podríem fer, per exemple, seria un gest voluntari, eh? Nosaltres, en la nostra vida diària, substituir tot el plàstic que puguem per vidre, per exemple, no?
Exacte, o anar a comprar amb tupers o reutilitzar envasos. És a dir, si jo reutilitzo un envàs 2-3 cops, doncs serà molt millor que no pas, per exemple, que cada cop em fiquin un envàs, encara que sigui de cartró, perquè jo li estic donant una vida útil molt més llarga, això. Jo me'n recordo fa molt temps, no sé si tu te'n recordaràs, Carme, que anàvem a comprar els ous amb la... com en diem? Huevera o...
Sí, no? I la llet amb la lletera.
Exacte. Llavors tot això s'ha perdut.
I el vi amb la garrafa.
Tot. Pues tornar una mica a aquest tema, que seria, no, fer reutilització de els envasos. Val? Anar a comprar, hi ha molta gent que utilitza les xarxes per ficar la fruita, mm-hmm. no, la verdura...
Hi ha gent que ho fa, poca de moment, poca. Però... seria un bon canvi.
Un bon canvi, exacte. Seria incentivar.
Mm-hmm. Podem fer alguna cosa més? Així ara...
Per exemple, evitar tot el tema de menjar ràpid. Tot el menjar ràpid ve envasat, d'acord? Des de les amanides, aquestes saludables que venen amb un plàstic, a una lasanya exquisita que me la fico al microones o al forn. És a dir, el fet de comprar menjar que va en un envàs genera pues, tot aquest material que després n'hem de fer alguna cosa.
A més, ara a partir de l'1 de gener, el Real Decret 1055-2022 no ha passat en res. Sobre l'etiquetatge dels envasos, els fabricants hauran de proporcionar informació clara i precisa sobre precisament els envasos. Tu has esmentat, Cristina, 3 punts. El segon era el de la despesa energètica al cuinar. Com ho podem fer des de casa?
Sí, molt important. Intentar minimitzar la despesa energètica. Fixa't ja que quan hi ha el tema del banc d'aliments, que la gent va... Et diuen, jo a vegades vaig voler donar com un sac de llenties i em van dir, no cuita, perquè clar, o sigui... val diners, cal pagar energia, no? I és una despesa energètica, val? Llavors, això ja fa temps, fa uns anys va sortir tot el tema del batch cooking, que és a dir, aprofitar i cuinar al màxim un dia i aprofitar tot el que tenim, no? Per cuinar al màxim, amb el recurs que tinc, doncs fer el màxim de menjar, val? Com a recursos, o sigui, el que tenim claríssim, el que gasta més, menys, és el cru.
Sí. El fred.
El fred, una bona amanida de llegums seria, no? Les llegums ja estarien cuites, però fer-se una amanida, això, o fer-se un hummus, Val? Això és menjar fred. Això és el que gasta menys energia. Val? Jo m'he ficat, per exemple, també per poder donar doncs, els carpaccios, un ceviche, no? El ceviche, si és peix, caldria fer una congelació prèvia. L'altre recurs fantàstic és una olla express.
Fantàstica, eh?
És fantàstica. A més, pots fer molta quantitat.
I de tot,
i
pràcticament,
de tot,
eh?
I de tot. El tema és, quan cuino, si per exemple, el llegum, en cuino bastant, no ho faig només per un àpat, no? Faria per tota la setmana fer llegum, d'acord? També si teniu aquella cistella que va dins de l'olla express, pots fer el vapor, vull dir, és una cuina molt ràpida i pot ser molt saludable, val? O sigui, tenim el cru, tenim l'olla express i el forn és una altra cosa que podem aprofitar, però hem d'aprofitar totes les lleixes, o sigui, totes les estanteries del forn, posar-les a tope.
Sí, fer coses, diferents coses alhora?
Fer diferents coses alhora, perquè si només ensenya el
sense
forn...
Sense barrejar coses que no tinguin massa sentit, bueno, és a dir, sí. no farem un peix, una cara i no sé què, sí. per barrejar després...
Però, per exemple, puc fer unes albergínies obertes, fer perquè després les faré farcides amb alguna altra cosa, puc fer moltes verdures al forn, puc fer carbassa rostida, o sigui, puc aprofitar totes les lleixes per fer patates al caliu, però, clar, si només poso...
Una escalivada...
Si només faig escalivada, no estic aprofitant al màxim. Un cop encenc el forn, a por ello, no?
Clar.
Fer el màxim possible, val? I què més podríem fer servir? Altres idees. Mira, que m'he apuntat a fer còctels de recapte, ratatull, fer empanades, fer galetes, fer...
Un cop engegues el forn, has d'aprofitar al màxim.
Posar tota l'enginyeria de la imaginació a treballar.
I si t'has de menjar una mica de pa del dia anterior i el vols que faci crunch, aprofites quan has apagat el forn per deixar-lo una estoneta.
Exacte, i boníssim.
I ja el tens.
Sí, ja el tens.
O descongelar-lo, o que no s'ha acabat de descongelar i el pots posar una mica al forn. No?
També cal pensar que hi ha molts estris de forn que tu pots tapar i les olors es mantenen. És a dir, això de que es contaminen tantes les olors, home, no posaria peix i carn,
bueno, cadascú,
però...
Clar.
Però,
cadascú sap els forns que té, no?
Sí, però puc dir, avui faig peix i m'escalivada, patates al caliu i una coca recapta. Vinga.
Es pot aprofitar molt. Després hi ha un altre invent, que són aquestes fregidores d'aire que s'han posat de moda. Jo no en tinc, eh?
No en tens?
Però, no, jo no.
No estàs de moda?
No, jo no estic de moda. Jo
no
estic
estàs de moda.
Jo soc molt obsoleta. però sí, no sé si fan un bon servei.
Mira, jo el que he llegit, i jo sí, que en tinc una de fregidora d'aire, perquè, bueno, ho havia de provar, evidentment, estic dins d'aquest món. Llavors, que la fregidora d'aire gasta menys energia, cuina els aliments més ràpid, d'acord? Per mi, l'únic però, o sigui, seria que si sou una família amb molta gent, doncs no té molta capacitat. I aquí es tracta de cuinar al màxim i fer servir el recurs, no?, per tenir la màxima quantitat possible.
Clar.
Llavors aquí se'm queda una mica curt. Però clar, si he de fer només unes verduretes per un àpat o un salmó amb verdures per a dues persones, doncs millor l'air fryer potser que posar tot al forn.
No? Microones, també?
El microones, també. Sí, hi ha molts aparells ara de microones que en un moment tens el menjar fet. La gent li té com molta mania, el microones.
Parlo de les zones.
Sí, però no és tan nociu. Vull dir, a més, al final, és això, no? Hi ha molts aparells, cuines molt ràpid. Quan real ús, no?, se li dona al microones?
Clar,
normalment la gent escalfa.
Clar, és el que et anava a dir, que només li fem aquesta funció, quan en realitat es pot aprofitar per fer altres coses.
Sí, jo tinc un estoig
un
que
peix,
faig.
Un peix es pot fer tranquil·lament. Un pop a la gallega es pot fer tranquil·lament.
Això del pop a la gallega,
ja t'ho explicaré.
Jo peix sí que n'he fet molt.
No, i el peix es pot fer molt bé.
I el que passa que no tenim tants hàbits de cuinar al microones, no? I jo aquí mateix no us podria dir gaire receptes. Tu ens donaràs un dia...
Una truita també la pots fer.
Sí, hi ha gent que fa soufflés com de postres.
Home, uns muffins.
Uns muffins. Vull dir, avui en les xarxes tens solucions per tot.
Hi ha opcions. Ens anem, Cristina, ara al tipus d'aliment ingredients que caldria escollir per cuinar amb aquestes tècniques culinàries, no? Que és el tercer punt que ens comentaves. He sabut que l'agricultura ocupa al voltant del 40% de la terra i la producció d'aliments és responsable de fins al 30% de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle, que és el que comentaves abans, i el 70% de l'ús de l'aigua dolça. Llavors, quins aliments són els realment sostenibles? Vale. Insistim, perquè d'això n'hem parlat moltes vegades. Insistim en...
Insistirem moltíssim, i a més és que jo crec que és un moment on cal insistir moltíssim, perquè sí. O sigui, estan passant coses de l'efecte del canvi climàtic molt importants, no? I llavors ens fiquem les mans al cap, ens queixem molt i hem de veure dia a dia petites accions que nosaltres, amb la nostra conducta diària, podem, no? Com podem ajudar? I l'alimentació, per això mateix que has comentat, no? De que la ganaderia doncs produeix molts dels gasos d'efectes d'hivernacle, el principal seria el metà, doncs cal prendre consciència. I aquest any ens hi ficarem molt amb aquest tema. Mira, el 2020 es va publicar un article científic firmat per grans del tema de l'alimentació, sostenibilitat, etc., val, que es diu Actualització de la piràmide de la dieta mediterrània cap a la sostenibilitat. Atenció a les preocupacions mediambientals. I es marquen unes pautes, o sigui, de la dieta mediterrània se n'ha parlat moltíssim. Mm. Aquí entra una nova dimensió, que és la sostenibilitat. I el tema està en com faig una alimentació sostenible i saludable. O sigui, sempre hem d'anar de la mà, sostenible i saludable. Penseu que, bueno, el primer que diu l'estudi és que la població no para de créixer. Cada cop som més persones, més gent. I tota aquesta gent, tots volem menjar. Això vol dir que s'ha de fer molta producció d'aliments, val? I la producció dels aliments és una causa principal del canvi climàtic, val? Del canvi ambiental global, val? Per això que és un gran repte fer una alimentació sostenible i saludable per a tothom, val? Llavors, què s'ha vist després d'estudiar moltíssim, moltíssim, moltíssim? Pues que el patró de la dieta mediterrània ben entesa, que ara mirarem què vol dir ben entesa, perquè aquí tothom diu jo faig dieta mediterrània, però bueno, ben entesa, és la que serà més sostenible. Val? Punts principals. Primer, la proteïna animal s'ha de reduir. Val? El gas metà, o sigui, tots els animals rumiants, com la vaca, uh-huh, es tiren pedos i aquests pets són metà. Però no només els seus gasos, sinó tota la producció per a fer la carn genera molt canvi climàtic. Val? Llavors s'ha de reduir. Per què ho substituirem? Per les llenties, per les llegums. Val? A més, fer un quilo de carn gasta uns 15.000 litres d'aigua. En canvi, d'aigua, que és molta, val? Sí. En canvi, un quilo de llenties són 25 litres. Perquè ens fem la idea, avui he buscat quant cap en una banyera. Tu saps quants litres cap en una banyera? 150-180 litres.
Oh, podria ser moltes llenties,
Moltes llenties i no arribes a un tallet de carn, O sigui, val. Això, molt important. Què diu, sobretot, aquest nou protocol, val? Diu, cada dia hem de menjar cereals, verdures i fruites i una petita quantitat de llegum. En el dinar i en el sopar traurem la carn o no en menjarem tanta, no vol dir eliminar-la, sinó reduir-la, val? I substituir-la per aquestes llegums, val? I després, molt de proximitat. Quan més a prop estic, menys transport faig servir, menys CO2, menys CO2, menys combustible.
Fer la cadena més curta.
Fer la cadena molt més curta.
Uh-huh. Hi ha un aliment que és sorprenent, però no és la primera vegada que ho escolto. Les olives són bones.
Les olives són boníssimes. Recordem que hem parlat de sostenibilitat i salut. L'oli d'oliva és un antioxidant, és el que diuen l'or líquid, no? O sigui, té moltíssimes propietats i, a més, és de la terra, és nostra. No ha de faltar mai l'oli d'oliva, sempre ha d'estar allà a taula.
I làctics i dolços?
Val, làctics venen d'un animal, val? Són menys sostenibles, però són es necessita per la salut. Llavors, fer dos racions de làctics al dia és el que tocaria i és, mantindríem l'equilibri. I dolços no, perquè és indústria, val? Menys de tres cops a la setmana, tota la bulleria, tot això fora, indústria.
Cristina, com a resum resumit, què podem dir?
Com a resum resumit, dieta mediterrània,